Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic que us parla de les novetats del teatre local i de més enllà, que us informa del que s'ofereix a Sabadell a nivell teatral. Un programa amb un munt de seccions que fem gràcies a un fantàstic equip, amb les nostres col·laboradores i col·laboradors. Laura Lozano a la producció, Eloi Garcia, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Francesc Rocamora, Adrià Garcia, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, la veu del programa, Francesc Asens i el nostre incansable tècnic, Toni González. Repassem el sumari del programa d'avui i comencem! Alcem el taló. A la secció de la platea indiscreta farem un cop d'ull com cada dimecres a la cartellera teatral de Sabadell amb la Júlia Stals. Avui no tindrem entrevistes, però sí que gaudirem de l'esbojarrada tertúlia de Radio Galàxia 2.0, conduïda pel Pitxo Rivera, que ens farà un repàs d'allò més pintoresc, podríem dir, de l'actualitat de les darreres setmanes. Amb l'Edu Gil ens fixarem en la gran pantalla, i és que, a part de treure el cap pels teatres sabadellencs, també volem saber què hi ha en cartellera a les nostres sales de cine. I com sempre, a Teatre de Franc amb l'Elvira comentarem algunes de les propostes teatrals que hi ha a Barcelona. Avui, Ximpanzé, al Teatre Gaudí, i descripció d'un paisatge a la Sala Beckett, un espectacle que obre una temporada dedicada a la figura del desaparegut durant l'època de Covid i confinaments i gran autor i renovador i reivindicador del teatre en català, Josep Maria Benet i Jornet. Però abans de tot això, amb el Bernat Pareja, col·laborador del programa, pengem el taló de fons d'avui.
El taló de fons. Dijous passat vaig anar al Teatre Romea per veure Senyora de Rojo sobre Fondo Gris, l'obra de Miguel Delibes, dirigida per José Samano i amb l'actuació de José Sacristán. L'obra ofereix una mirada íntima de la història en què l'escriptor Miguel Delibes dona testimoni de la seva admiració per la seva dona, Ángeles de Castro. Això no ho dic jo. Ho diu el tríptic de l'entrada, ja que, per desgràcia, no us puc fer una valoració pròpia com les que fa l'Elvira, i és que vaig anar al Teatre Romea, però no vaig veure l'obra. Resulta que la funció era 2 hores i mitja abans del que posava les entrades. Les havia comprat per Escena 25, una plataforma que permet a la gent jove anar a veure teatre a preus molt i molt assequibles. Això em va fer pensar en dues coses. La primera és que va ser el primer problema que vaig tenir amb aquesta plataforma en més de 2 anys i mig que fa que l'utilitzo, cosa que em va fer adonar, a la vegada, de la gran feina que fan aquesta gent. La segona és que les 4 localitats d'Escena 25 que no es van omplir possiblement van passar desapercebudes. Fa tant temps que no s'omplen les platees degut a les limitacions d'aforament que ens hem acostumat a aquestes butaques buides. Aquest cap de setmana, però, gairebé tot tornarà a la tan anhelada normalitat. Tots els teatres podran tornar a omplir el 100% de les seves butaques, si així ho consideren. Aquest serà el pas definitiu per començar a recuperar el sector. La cultura sempre s'ha mantingut al nostre costat durant aquesta travessia pel desert que sembla que comença a acabar. Ens mantenim també al seu costat. Endavant.
La platea indiscreta.
I ara és el moment de la platea indiscreta. Toca que fem un repàs, una ullada ràpida, a la cartellera de Sabadell. Cal saber què tindrem als teatres de la nostra ciutat i, com sempre, aquesta agenda també emportada ens la té molt ben estudiada la Júlia Stals. Bon vespre, Júlia, què tal?
Bon vespre. Doncs aquesta setmana segueix amb la cartellera ben plena, que podem confirmar i estem molt contents que portem des que hem començat la temporada amb una cartellera ben carregada cada setmana. Per tant, alegria i il·lusió que seguíssim la cultura.
I tant, aquest octubre sí que val la pena. Què tenim? Què tenim?
Doncs comencem al Teatre Sant Vicenç, que divendres 15 d'octubre a les 10 de la nit es figurarà The Party, que forma part de les nits del vestíbul, i tindreu oportunitat per veure-la fins al 24 d'octubre, ja que ens faran una pròrroga.
Exacte.
També aquest diumenge 17 d'octubre serà l'últim dia per anar a veure a Tarzan, que es representarà, com els diumenges anteriors, a 11:45 del migdia i a les 6 de la tarda. Per tant, aprofiteu aquest diumenge si encara no hi heu pogut anar. Al Teatre l'Alternativa defensaran Tiempos Mejores aquest dissabte a les 8 del vespre i aquest diumenge a les 7 de la tarda.
Perfecte.
El, te El Teatre La Bàscula segueix en cartellera l'Inspector General, que aquest cap de setmana tindreu oportunitat d'assistir-hi el dissabte i el diumenge a les 6 de la tarda. I recordeu que aquesta obra es mostrarà fins al diumenge 24 d'octubre.
És bo, perquè tenim propostes, a més, a tots els barris, eh? Estic veient, vull dir que la cosa està
Exacte.
Diversificada, que també està bé.
I tant, i de diferents temàtiques, per tant, tenim de tot a tots llocs.
Exacte.
Llavors seguim al Teatre Arlequí aquest dissabte 16 d'octubre, que estrena La Castanyera, que hi podreu assistir els dissabtes a les 6 de la tarda i els diumenges a les 12 del migdia. I això fins al 31 d'octubre.
Molt bé. Alguna proposta més?
Sí, sí, seguim. En tenim unes quantes més.
Molt bé.
A l'Espai Foc Ventura, la companyia El Cabot interpretarà Masters, que és demà a 8:45 del vespre. I també tindreu oportunitat d'assistir-hi el dijous 21 d'octubre.
Mm-hmm.
La companyia Atletes Teatre representen Els que corren, una obra amb diferents visions i espais que es representarà aquest dissabte a les 8 del vespre.
Molt bé, sembla molt interessant.
I tant. Veurem que és una obra nova, una obra amb coses que no veiem normalment als teatres tradicionals. També seguim el Teatre Encert, que representaran Avui no sopem el dissabte a 9:45 de la nit a Santa Eugènia de Berga i el diumenge a les 7 de la tarda a Santa Coloma de Queralt. Però tindreu oportunitat de veure la Sabadell a partir del desembre. Ja us n'anirem informant.
Molt bé, s'han anat curtint els d'Encert, anant a portar el seu muntatge per diferents llocs que no són Sabadell.
Exacte, es van movent, van portant la cultura sabadellenca arreu. I després, a l'Estruc, aquest dissabte a les 8 del vespre representarà Residència O, que és dansa. I després seguim a l'Espai Àgora, que es presentarà el dissabte a les 8 del vespre una representació de dansa i música. I el diumenge a les 7 de la tarda representaran El Crèdit.
Molt bé, molt bé. Propostes realment per tots els gustos, eh?
Exacte, sí, sí.
I de tots tamanys, de tots formats, molt bé, i de totes temàtiques. Doncs, perfecte. Júlia, ens queda també per resoldre una obra fake que sempre colem a les radioients de la setmana passada.
Doncs sí, suposo que després d'aquesta intriga, al cap d'una setmana, doncs ja toca resoldre, no? Doncs la setmana passada l'obra fake era quan dèiem la companyia de teatre fent cinema presentarà Temps de pandèmia. És mentida. Però
no en volem
una
més,
idea.
No en volem més,
no,
de pandèmia.
No, ara ens volem evadir, volem desconnectar d'aquests temes, no?
Bueno, també podem reflexionar-ne, però si pot ser uns quants dies sense Covid, estarà bé,
també,
estarà molt bé.
També, també.
I parlem d'altres coses.
I doncs, no oblidem que, com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i a Android, i a la web de Sabadell Cultura.
Exactament, o sigui que també podeu fer un repàs molt ràpid i molt fàcil a través del mòbil. Doncs perfecte, gràcies, Júlia. Seguirem dimecres vinent repassant la cartellera sabadellenca perquè no ens passi res per alt i puguem triar el que més ens agradi, el que més ens interessi. Fins dimecres, Júlia, merci.
Fins dimecres.
Inici de curs, estimada audiència, mare meva. Això pinta molt, molt malament. Ha explotat un volcà a l'illa de la Palma que està arrasant amb tot. Els talibans han instaurat un nou règim d'allò més opressiu i que no respecta els drets humans. I el pitjor de tot, Sabadell no ha pogut anar a veure el concert del Pot Petit per Festa Major. La societat està traumatitzada, però per això tornen els tertulians radiogalàctics per curar-nos l'esperit, per fer-nos veure el got mig ple. I perquè no els volien a cap més emissora de ràdio de merda i ens els hem hagut de menjar nosaltres, que no sé ni d'on els hem tret aquesta colla de desgraciats. Ara mateix no sé què és pitjor, la veritat, si la nostra plantilla de treballadors de la ràdio o una alineació del Barça post-Messi. Comencem! Bo, Bon vespre, Robert Vall. Quin titular destacaries d'aquestes darreres setmanes?
Hola, bon vespre. Bé, ens hem d'acostumar a parlar amb la V baixa, fricativa. Recordeu això, bon vespre. Bon vespre, recordeu això sempre. Sempre, vandarres, verrètols, vàndals a la llengua catalana. S'està perdent l'idioma, Els tribunals d'Espanyistan ara obliguen a l'alumnat a escollir català o castellà a les proves de selectivitat, en comptes d'examinar la llengua vehicular de l'educació per norma general i fer el canvi només si algú ho demana. I per més inri, mireu, ja no es fan musicals en català a Catalunya. L'esborrany de la llei sobre el món de l'audiovisual no obliga les plataformes en streaming de continguts a oferir-nos coses en català. En català o en gallec o en euskera. I és que fins i tot el mic del Super 3 ha deixat de parlar català per sentir-se integrat en el seu grup d'amics, d'amics. I ara ja no diu allò de mac, mec, mic, toca't el melic. Ara diu amigo, amigo, toca't l'ombligo. On anirem a parar? Per favor, totes aquestes mesures de l'Estat afavoreixen la diglòssia. La diglòssia, hòstia, que sembla una patologia de la parla o de la vista, però també podria ser una mètrica dels antics juglars medievals, la diglòssia. Però no! No, vol dir desigualtat pel català i supremacisme espanyolito.
Bona nit, sóc Carles Porta. Els fets que escoltareu a continuació són reals. Expliquem crims reals. Avui, el cas de l'assassinat del català, o com en diuen avui en dia, l'occità del sud. Intentarem posar llum a la foscor. Quan en Joel Joan va començar a fer vídeos com una cuba en castellà, alguns ja varen començar a sospitar que alguna cosa estava passant. On era el català? Havia desaparegut? Al carrer ningú el veia. S'havia esfumat de tot arreu. Els professors universitaris, argumentant que els pobres alumnes d'Erasmus o que venien de fora de Catalunya per comprendre l'idioma vehicular havien de fer més esforços que Llarena per extradir Puigdemont, es passaven al castellà. Así lo va entender todo el mundo, sentenciaven, mentre els alumnes catalanistes patriotes fotien uns ulls d'odi que ni la Greta Thunberg a la ONU. Qui ha matat el català? I encara més important, què fan els epidemiòlegs ara que han estat substituïts pels putos vulcanòlegs a les tertúlies de la tele?
Ai, 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 que fort això del Cumbre Vieja i pobres palmeros, pobra gent canària, pobra illa de la Palma, quina desgràcia. Bona nit, sóc en Cid de la pel·lícula Ice Age. Jo ja sabeu que sóc un expert en desastres naturals. Bé, de fet qualsevol pot ser vulcanòleg, és molt fàcil. Només has de dir moltes vegades coses com ara llengua de lava, magma, materials sulfurosos, delta, mar de cendra, erupció, plàtans i bé, les típiques frases. L'evolució del Cumbre Vieja és una incògnita o, per exemple, les erupcions són del tot imprevisibles.
Has dit plàtans? Plàtans, Es veu que la cosa està escaldada allà a les Canàries. Els palmers van calentons. El plàtan canari està... Ruin. 1, 2, 3.
Si estàs en Cumbre Vieja, xúpame la oreja. Si me das lengua de lava, yo seré tu esclava. Si quieres ver una explosión, menéame el pollón.
Prou, prou, és suficient, suficient. Perdoneu, sempre se'ns acaba colant gent rara en aquest estudi. El plató de Pelixport no està aquí al costat, S'ha equivocat vostè de porta. Tornem al tema. Idees sobre com resoldre la crisi a l'illa de la Palma. Idees.
Home, jo ho veig claríssim. Si plou lava, si plou foc i plou cendres allà a la Palma, doncs jo veig una clara oportunitat de negoci. Poden fer el musical Singing in the Lava, amb el Manu Guix, amb l'Àngel Llàcer i sobretot amb un actoratge que és l'Ivan Lavanda. Que això creixia amb el joc de paraules. Això que potser haurien de fotre les coreografies i emparar aigua signífugs per no xucarrimar-se per accident.
O potser podríem convidar a tots aquests xicotets i xicotetes que participen dels nefastos macrobotellots, que pitxen al carrer, que ho trenquen tot, que molesten els veïns i que només criden, roben i fan l'aixelebrat. Doncs els podríem convidar a fer una visita turística vora del volcà. I quan ja tots estiguin ben bé al precipici del cràter, empenta-hi cap avall. Oh sí, colla d'incívics. De fet, els he preparat una cançoneta que... No, és igual, la punxarem igualment. Ho tinc tot preparat. Endavant, dentro cançó. Vinga'ns, gresca i serinola pel jovent. A les 12, una manteta, el Netflix, i cap a casa, com la Cenicienta. Jagger, whisky, vodka, gin, cervesa o ron. Tot barrejat per agafar un bon col·locon. Foten merder, van desfassats pels carrerons. També t'assalten i et roben com borbons. Vinga, tothom a saltar i a ballar i a cantar. Però que els veïns no s'enfadin. Cuidado. Els covalitros se'ls veuen tots de cop. I si ets un poli, potser en reps un cop de roc. De mascaretes no em porten pas aquest jovent d'avui que va de mal voràs. Ja no fan gresc els pubs, les discos ni els bars. Joves hooligans amants dels botellons. Centreu-vos ja, que heu de pagar-nos les pensions. Sé que esteu farts de viure així de la Covid. Però feu bondat, tancats a casa i cap al llit. Joves hooligans amics del botellot, que foteu crits a salts follons i aneu de tort. Tot és precari, ajuts i feines i lloguer. De crisi en crisi aneu vivint, però feu el bé.
Perdona, Robert Ball, això s'assembla a una cançó de Búhos, que precisament es diu Volcans.
Però què dius? Què dius, home? Que jo faig plagi i què insinues, que ets foll?
Al Parc Catalunya no hi haurà més botellots. És un compromís del govern municipal. Un govern de concòrdia. Un govern fort, decidit, ferm, emprenedor. Una coalició entre PSC i Podem Sabadell... Què? Que la Marta Morell ja no és de Podem? Que l'han fet fora? En què ha passat? Han descobert que no reciclava? Que anava amb cotxe privat? Que tenia accions en alguna elèctrica? Que en realitat no era pet-friendly i assassinava gatets indefensos? Han trobat que tenia la veu massa carrasposa? Que... Un moment, sisplau, hi ha hagut un petit problema tècnic. De seguida tornem.
Home, això l'alcaldessa ho hauria de dir jo, que estic a la ràdio, que estic a l'emissora... Per cert, s'està sentint tota la conversa com sempre.
A veure, que m'aclari com es diu, doncs, ara el partit amb el que governem. Morell pel canvi? Morell Sabadell? Morell i els seus amics? Morell en Co? És igual, no m'importa. Sí, com anava dient, perdoneu, és un govern cohesionat que no permetrà macrobotellots improvisats.
Oh, per fi, prou molèsties.
Perquè, de fet, farem macrobotellots organitzats. Hem vist que era una clara possibilitat de fer calés. Pujarem les entrades a la venda al portal Cubin Cultura i les entrades s'escoltaran més ràpid que les del pot petit. No s'hi val la badar. Evidentment, farem macrobotellots descentralitzats que es puguin emborratxar els joves del nord, els del sud i els pijos del centre també. Així la ciutat potser ens pujarà aire condicionat als jutjats i el Bustos no es llogarà tant quan hagi d'anar a declarar.
I a què es destinaran els guanys?
Home, hem de pagar el nou passeig. Aquesta vegada sí que serà el definitiu. No cal patir.
Això de la reforma del passeig s'està fent esperar més que la quarta temporada de Stranger Things.
Però és que no vamos a hablar en este programa de la noticia del mes, de la detención en Sardenya, en Itàlia, del fugado Puigdemont.
Bona nit, Cayetano, el pastor que viu aïllat a les muntanyes i que de tant en tant baixa per etzibar-nos les seves opinions estrambòtiques. Bona nit.
Sí, buenas noches y viva España. Esta vez a este señor, a este sinvergüenza, lo van a extraditar, claro que sí. El juez de Llarena es un gran profesional y se va a salir con la suya.
Però què dius, Trostase? Que no veus que en Llarena va jugant, activar i desactivar les euroordres? Que va dir als tribunals europeus que estaven suspeses i ara es treu de sota la toga que estan vigents. Que va dando palos de ciego. Home, com dieu vosaltres, que va més perdut que el bisbe Xavier Novell en un sex shop.
Sento interrompre aquesta conversa tan apassionant, però ara que parlàveu de Xavier Novell, el bisbe emèrit de Solsona, el més jove d'Espanya, tinc una notícia que us deixarà de pedra. Soc l'Alfred Garrigosa, reporter. Avui hem vist a Xavier Novell sortint de casa seva. L'hem seguit i hem descobert la seva nova feina, fent de venedor porta a porta d'articles de tàper sex. No ens ho esperàvem, la veritat, els veïns de Solsona, més catòlics, més creients, estan estupefactes. Hem pogut fins i tot veure quins productes oferia i com que sé que us agrada el morbo, us els menciono tot seguint. El Crucifier, un crucifix Satisfyer per masturbar-se divinament. El Rosari Sado Extreme, amb el que pots escanyar el teu company o companya de llit fins que confessi els seus pecats. També el reclinatori Deus Ex Machina, amb el qual rebràs les hòsties més reconsagrades i notaràs el cos de Crist, d'allò més. Aquest bisbe emèrit ben bé que és una caixa de sorpreses, pretenia curar homosexuals, practicava exorcismes i ara això també, del Dover Sex. Què serà el següent? Descobrirem que va cremar Notre Dame ell mateix, que es va treure el títol de teologia a la mateixa universitat que Pablo Casado. Escolteu, perdona, Alfred, molt interessant, però tornem al tema Puigdemont, perquè ara sembla que haurà de prendre la decisió una jutgessa italiana, mentre que l'expresident de la Generalitat ha sol·licitat a l'Eurocambra, a l'Europarlament, que li retorni la immunitat que se li havia retirat a través d'un suplicatori, argumentant, entre d'altres, que no tenia per què ser detingut i empresonat en cap país d'Europa. A l'estat espanyol, la Llarena ja l'espera amb candeletes i la dreta estaria encantada de veure'l entrar al Tribunal Suprem.
Collons, és més difícil entendre el cas del Pucci que aconseguir una entrada pel concert de Festa Major de la Dama Rigelabert. Com li cap tanta informació al seu advocat, en Gonzalo Boia.
Això és perquè és un advocat robòtic, com jo, que sóc un gat còsmic del segle XXII. I té solucions màgiques i jugades mestres que es treu de la butxaca màgica.
Bona nit, Doraemon, gràcies per acompanyar-nos. Apuntes, doncs, que Puigdemont té un exèrcit d'advocats androides?
Sí, i de fet, el que també és un robot i no ho sap ningú és el jutge Llarena i els seus sequassos dintre careta. Llarena, el jutge entremaliat.
Tant de bo els meus somnis es fessin realitat i poder empresonar els rojos indefens català.
A punta de rajola.
En Llarena ho pot fer, de delictes en té molts, emet papers pel continent a veure si tots són com ell. Voldria poder accedir al coi de Puigdemont.
Això és una euroordre activada. La cosa segueix.
Mira les euroordres, com brillen encara el sol. La redactem en llengua espanyola. Els tribunals d'Europa les miren amb atenció. La, 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 la.
Quina aberració.
L'equip de de jutges del Suprem són com uns terminators de la pàtria espanyola. Llàstima que ara podrien retornar la immunitat parlamentària a tots els eurodiputats catalans.
Cert, arran de la detenció a l'Alguer, a Sardenya, ara podria ser que s'obrís la porta al retorn de la immunitat, com dèiem, i mentrestant s'espera que els tribunals europeus resolguin la situació dels exiliats, però va més per llarg que la reforma del castell de Campeu.
Oh, m'acabeu de donar una idea estupenda! En farem una sèrie de tot això! Ja sabeu que jo sóc xerièfil, xinèfil, bicèfal, aixèfal, vivíper, ovíper, hermafrodita, geofílic i enamorat dels cacauets i els janacars, però sobretot xerièfil. Em podríem crear, sí, ho estic veient, la nova sèrie de Netflix titulada El juego dels exiliats. Desde tiempos inmemoriales, los jueces del país se divierten jugando a juegos. Juegos perversos, donde la represión no tiene límites. El objetivo final de estos juegos siempre es la casa de los políticos y activistas separatistas catalanes, y esta gente tiene el objetivo de escapar y sobrevivir como pueda, con mil y una filigranas judiciales.
Juego número uno.
Pilla, pilla por el continente europeo.
Juego número 2.
Arrencar immunitats. Com l'arrenca cues, la l'esplai, però amb eurodiputats. Que divertit.
Juego número 3.
El joc de la bandera. És molt senzill. Has d'amagar l'estelada i baixar la roca igualda. Però el pitjor de tots aquests llocs és, sens dubte, el picaparet.
Instrucciones del juego. Mientras dure la canción, puedes viajar por donde quieras sin que te detengan, porque la euroorden está pendiente de revisión por los tribunales europeos. Pero cuidado, cuando la canción termine, debes parar.
Ets immuna, ets lliure, circula, l'euroordre hem reactivat.
¡Mierda! ¡Dios mío, Manny! ¡Nos van a eliminar a todos! ¡Espero que alguien pare este juego macabro! ¡Oh! ¡Europa! ¡Sí! ¡Europa! ¡Ellos nos salvarán! ¡Sí! ¡Sí! ¿Pero qué estoy diciendo? ¡Dios mío! ¡No! ¡Es imposible! ¡Estoy delirando!
Buenas noches. Soy Pedro Sánchez, el presidente más dialogante, atractivo e inteligente que ha tenido, sin duda alguna, este país. Y os puedo asegurar que el Estado y el gobierno no han tenido nada que ver con lo de Pucci. Sencillamente saltó la alarma en el ordenador del aeropuerto. Fue una cuestión puramente administrativa, por supuesto. No hay persecución orquestada del señor Puigdemont, salvo alguna cosilla.
Ya parla como en Rajoy.
Pero por suerte somos un gobierno cool, un gobierno sexy, apuesto, moderno, que apuesta por los jóvenes como Koeman, pero nosotros por decisión propia. Y tenemos una propuesta maravillosa para Cataluña. Una acción sin evasivas y sin trampas, como el emérito cuando los fiscales le ponen sobre aviso. Adelante con nuestro anuncio.
Hablan más los expresidentes de las entidades en la gala de la STA que los gobiernos catalán y español para resolver el conflicto político. La actuación del Estado en Cataluña en los últimos años te ha defraudado más que todos los famosos que constan en los Pandora Papers. No te preocupes, porque llega
la mesa de negociación.
La mesa de negociación. Algunos pican y otros no. En esa mesa cabe todo el mundo. Se puede sentar quien quiera y se puede hablar de todo sin ningún tipo de línea roja y sin tapujos. Y siempre con respeto a las distintas ideas, programas y objetivos políticos.
Esta oferta especial no contempla en ningún caso el diálogo en torno a la amnistía y la autodeterminación del pueblo nazi catalán y no admitirá como participantes a los presos indultados.
La mesa de negociación.
La mesa de negociación trabajará incansablemente para encontrar soluciones, para encontrar la concordia, para sanar antiguas heridas de manera ágil y sin ningún tipo de contraprestación política, de forma transparente y desde la sinceridad de las partes.
La mesa de negociación trabajará sin sacar ningún tipo de conclusión aplicable clara hasta después del año electoral para beneficio del PSOE y con el fin de cerrar el marrón de los presupuestos.
La mesa de negociación.
La mesa de diálogo. ¡Qué chulada!
Sí, home, vergonya. Home, això és un producte enganyós, de teletienda, que no heu tret ni la lletra petita de l'anunci. Ostres, que se'ls veu el lleptó. Sánchez.
Sí, però de fet és igual, perquè els indepes es discutiran entre ells sobre qui i com i què durant a la famosa taula i el que volen demanar o no, i es mataran a ganivetades, però entre ells. S'atacaran entre ells, això em recorda molt a... Alice in Borderland. ¡Oh, Manny! He tenido que matar a mis propios amigos para superar el juego. ¡Dios! Esto es más violento que el capítulo de Pollastre de Pot hablaba del joc de cartas de TV3. ¿Pero qué has hecho? ¿Qué no ves que este juego del diálogo no termina nunca? ¡No lleva a ninguna parte!
No pot ser. Sabeu que ha sigut el dia de la hispanitat? Doncs bé, estimades, estimats, això és Nexes. El programa de drama és Fast Food de TV3. Sóc en Jordi Basté, foto més programes especials que la NASA i la pregunta és la següent. Atenció, què trobeu amb més ridícul del 12 d'octubre? El paracaigudista de la farola? Les banderes destenyides dels avions militars? O la cabra de la legió? Ja us podeu moure pel rusc? A partir d'ara, temps.
Bé, ho hem de deixar aquí, se'ns acaba el temps. Us esperem en properes edicions de les tertúlies de Ràdio Galàxia. No prometem que siguin millors, però la veritat és que és força més suportable aquest despropòsit que un partit del Barça de Koeman. Res més, visca Catalunya, visca els turrons, visca la Pepa, viva el vino, viva los novios i visca la internet de la UAB. A reveure.
La gran pantalla.
I avui al programa arrenquem secció de cinema, la gran pantalla. De tant en tant també ens agrada parlar amunt el taló de les estrenes interessants que podem trobar a les cartelleres dels cinemes, ara que aquest sector també ha pogut tornar una mica més a la normalitat. I per això comptem i estem molt contents amb el nostre expert cinèfil, l'Edu Gil. Bon vespre, Edu, com anem?
Bona nit, Marcel, bon vespre, què tal?
Bon vespre, com estem? Escolta'm, ens vols parlar d'algunes pel·lícules que podem trobar actualment en cartellera, tant a l'Imperial com a l'Eix Macià, no? Que no cal que marxem més lluny per trobar-les.
Exacte, sobretot les que tenim aquí a prop, i sobretot que igualment aquestes setmanes podem trobar bastantes espanyoles i que són molt bones i que jo crec que a tothom pot agradar.
Exacte, i que no són totes elles, no són comèdies, no? O sigui que podem trobar una mica de varietat dintre de les espanyoles, també.
S'ha de dir que una mica dramàtiques sí que són, i potser la gent no li agrada massa el drama, però jo crec que els pot agradar.
Bueno, està bé que hi hagi de tot, també.
Exacte.
Molt bé, o sigui, són històries dures. A veure, la primera.
Comencem amb Machabel, si vols. Mira, Machabel, pel·lícula de l'Aizier Bollaín, protagonitzada per Blanca Portillo i Luis Tosar, i explica és un fet real d'un cas que va passar que... d'ETA. Parla sobretot de l'ETA. D'una dona que va perdre el seu marit de tota la vida en un atemptat. I llavors és aquest retrobament uns anys més tard amb l'autor d'aquest atac. Però s'ha de dir que amb lo dura que és i amb la trama a mi m'encanta. Jo crec que val molt la pena. És un tema que costa, bastant difícil, però en aquesta pel·lícula... Massa, jo crec, perquè és un tema que aquí a Espanya...
Encara cueja, no?
Encara sí, però molt correcte, obrint coses que no s'havien obert encara. Mira que en cine s'ha tocat bastant, el cine espanyol l'atleta, però d'aquesta manera i tal, no ho havien fet quasi mai, i molt bé. I jo sí. trobo que pot agradar molt i val la pena. I segur que tindrà moltes candidatures als Goya, per descomptat.
A més, des del punt de vista d'ella, no? De la persona que es queda aquí i de la persona que viu al dol, no? Suposo.
Total. Mm. És a dir, és això. Sempre normalment veiem el punt de vista dels etarres o dels culpables, i que aquí també, evidentment, també ho veiem. Però el maco és això, i sobretot ella fa un paper molt... Fa un paper, de veritat.
La Blanca Portillo. I el ritme de la pel·lícula?
Sí. Mira, jo és el que més por tenia, de dir, ja veuràs, tu serà una mica lenta, i comença així una mica lenta, però després a partir de la mitja horeta ja molt bé.
Va millorant. Molt bé, o sigui que aquesta li donem una bona puntuació. Quina més tenim d'espanyola?
Mira, podríem tenir també Mediterráneo. Que aquesta és una pel·lícula de Marcel Barrena, que no sé si el coneixeràs perquè és el mateix director de Montpetit i 100 metros. I en aquesta els protagonistes són Eduard Fernández, Dani Rovira, Ana Castillo i Sergi López.
Déu-n'hi-do la combinació, no?
Bastant.
Una mica pintoresca, bastant. Però bueno, aconsegueix convèncer, no?
Aconsegueix convèncer. I, bueno, i és pel·lícula que s'ha rodat en aquest 2020, amb Covid, i jo trobo mèrit que haver rodat aquestes seqüències, perquè, bueno, primer explico primer de què va, i després...
sí.
Bueno, Mediterráneo, realment... Bueno, és una pel·lícula de salvaments, del mar, com el seu nom indica. És una mica com... Jo em pensava que seria una mica com The Guardian, aquella pel·lícula dels guardacostes d'Estats Units, a l'espanyola. Però realment, són dos socorristes que van a Grècia, ¿vale? I allà descobreixen que hi ha molts refugiats en una illa i que han de creuar a l'altra banda, i el que intenten fer és ajudar-los. Perquè són refugiats i tal, bueno, tampoc ara vull aquí fer spoilers, però és això, és una pel·lícula de supervivència i d'ajuda humanitària, que jo crec que en aquests temps que corren, pues, va bé veure pel·lícules així esperançadores.
Des del punt de vista dels que volen tirar endavant aquest rescat, no?
Exacte.
I els dilemes que deuen tenir sobre com ho han de fer, no? Quan,
exacte.
Per què...
Sí, sí.
I després tenim una altra, Madres Paral·leles, no?
De l'Almodóvar, nova pel·lícula de Pedro Almodóvar. Per mi no és de les millors de l'Almodóvar, però si queda a prop, és de lo millor que hi ha a la cartellera, això segur. I el que fa l'Almodóvar és presentar-nos un melodrama dels seus, realment. I la veritat que són dos dones que tenen, bueno, que donen llum al mateix dia, i bueno, no es tornen a veure... Però tu vas veient, és la història d'aquestes dues mares, vull dir, i paral·lelament vas veient les seves històries, fins que s'acaben retrobant. Per accident i tal. I no, la pel·li està molt bé, i jo crec que feia molt de temps que no veia a Penélope Cruz tan bé. Em va agradar, mira que no sóc molt, molt fan d'aquesta actriu, però aquí està molt convincent, personatge... És una mica el típic, però està bé, té rerefons i és xulo. I la pel·lícula, no, la veritat és que em va convèncer bastant.
Sí,
no m'agrada tant...
Et va aconseguir emocionar, no?
Sí, no tant com, per exemple, Dolor i Glòria, que amb Dolor i Glòria vaig trobar moments millors, però aquesta està bé, està molt bé, jo crec. És un bon melodrama, com dels típics que fa d'ell.
Sí, bueno, sempre intentant,
bueno,
no, portar,
sempre...
portar les històries o construir-les des d'un microcosmos, no? Una cosa més
bueno,
quotidiana,
i,
més
petit. Més quotidiana amb la seva direcció d'art emblemàtica, que són els colors i tal. Tot igual, tot seu, marcada de la casa Almodóvar, i també amb els seus giros i historietes seves.
Molt bé.
Que no poden faltar.
Molt bé, molt bé. Doncs va, canviem radicalment de films, no? I ens n'anem a parlar ara de Sin Tiempo para Morir, que és la nova de James Bond, que aquesta, vaja, és una pel·lícula molt esperada que no va poder arribar a les sales per tots els mesos de pandèmia que hem anat visquent, ara finalment sí.
Mira, és que l'estrena original era abril del 2020.
Imagina't.
Va passar d'abril a novembre 2020,
ha anat saltant.
De abril 2021 i després fins ara. Un any i mig.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bueno, doncs els fans de 007 que l'estaven esperant ja la tenen aquí, i suposo que amb la veu del Jordi Boixadera sabadellenc, suposo.
Sí, Bueno, sí, sí, segur. Jo, sincerament, Marcel, la vaig veure en versió original, però sí, sí, sí. És la veu del Jordi.
I què tal?
No pot faltar.
Què me'n dius?
Mira, és l'última del Daniel Craig, és la despedida, després de 5 pel·lícules.
Ja li tocava, no?
Ja li tocava, ja li tocava, ja li tocava. De fet, però bueno, és un bon tancament, la veritat, d'això serveix.
Semblava que aquest tancament ja s'havia fet a la pel·lícula anterior, no?
Clar, però el problema és que la pel·lícula anterior va deixar com un final obert, però clar, també semblava que en aquella pel·lícula doncs, podria acabar-se així també perfectament.
Sí, sí.
Però,
sí.
Però bueno, ja ha començat la pel·lícula i ja et fa entendre que no.
Sempre apareix un villano, sempre apareix un dolent suprem, no? Superior.
Bueno, o la mateixa organització de l'última pel·lícula d'abans, de l'Espectre, també apareix per molestar el bon. I aquesta, doncs mira, és un bon tancament, la veritat, no és una mala pel·lícula. El que passa que com començava i com avançava fins a la meitat del film, jo m'esperava una mica millor. Sobretot la part final se'm va fer una mica monòtona. Inclús el dolent, ben interpretat per Rami Malek, però...
Un actoràs.
No era un dolent memorable, per ja. Pel meu gust.
Però... Home, ha tingut al costat aquests darrers anys, no?, una sèrie de dolents que picaven molt amunt, no?
Sí, sí, Javier Bardem, per exemple, Skyfall, sense anar més lluny, a mi em semblava un dolent bastant memorable.
Sí, el Christopher Waltz, no?, també.
Que també apareix en aquesta. És una bona opció per anar al cinema, no sin tiempo para morir, per passar-ho bé. Són 2 hores i mitja, però que no es fan excessivament llargues. Estan bé i bueno, si has crescut veient les pel·lícules de Daniel Craig, doncs...
Sí, això t'anava a dir. Sí, per exemple, ens n'hem saltat alguna i, per tant, aquesta serialitat que tenen almenys les pel·lícules amb Daniel Craig com a protagonista també la podem anar a veure, no? Ho entendrem,
sí,
disfrutarem.
Sí, no. Jo recomano almenys haver vist Spectre.
Spectre, sí.
Sí, perquè és bastant continuïtat amb Spectre.
És curiós que aquesta continuïtat argumental no hi és en la tradició de Bond, però
no,
últim, darrerament sí.
Bueno, amb Daniel Craig hem volgut fer un cercle...
Perfecte, no? Que s'obre i es tanca, sí, sí.
Exacte, hem volgut fer això i sobretot també amb les que ha tingut i sempre a qualsevol pel·lícula sempre li recorden... La nòvia que va tenir a la primera, que era Casino Royale, i sempre acaba... sempre la mencionen a qualsevol pel·lícula d'ell.
I a més a més, molt centrat també, que això també és un gir important de les pel·lícules de 007, que és molt centrat en la seva... en el seu costat més íntim, no?, del personatge.
Exacte.
De Bond,
la seva
la seva vida privada, la seva...
Els seus pares...
Psicologia,
sí.
Exacte, sí. Seva part psicològica. Molt bé, molt bé. I amb el debat aquest obert sobre què passarà a partir d'ara. Perquè, clar, es planteja que aquest Bond sigui o un altre actor o potser una actriu.
Bueno, és que realment si segueix... Ara, imagina't, si segueix també l'actualitat de la pel·lícula, l'hereu del 007 és una actriu. Llavors, seria o seguir-la amb ella o fer una altra totalment diferent. O fer un spin-off d'aquesta amb aquesta actriu, o inclús jo, si m'apuressis, faria un spin-off d'un personatge que apareix a Sin Tiempo para Morir, que m'encanta, que és el personatge d'Anna de Armas a la pel·lícula, i que si fessin una sèrie o una pel·lícula sobre ella, m'encantaria veure-la. Perquè realment surt poc, però és de lo millor que té la pel·li.
Molt bé, ho anotem. I una última recomanació, Edu, que ens portes, que és una pel·lícula de por. Que sempre ens agrada la por.
Marcel, això ho faig per tu, perquè sé que realment...
En realitat sóc jo.
Mira, aporto No respires 2, una segona part que potser la gent no la demanava, però si realment apara la primera, està bé. Jo realment em va agradar molt, No respires 1, la primera. I aquí el que passa amb aquesta, agafen... El personatge dolent, bueno,
l'home, no? Ell.
Sí, l'home sec. l'antagonista de la primera, uh-huh. i el converteixen en el protagonista i l'intenten convertir una mica en una espècie d'heroi, tot i sapiguent el seu passat o com és, però aquí, en aquesta, l'heroi és ell. És a dir, la pel·lícula comença amb un incendi i una nena que surt d'aquest incendi. Passen 8 anys i veus el nostre protagonista, un home sec, que cuida una nena d'uns 10 anys. Uh-huh. Vale. I no li deixa fer segons quines coses. Bueno. I a partir d'aquí, en una casa molt xula, i a partir d'aquí, doncs, uns intenten entrar en aquella casa, uh-huh. i no sabem exactament per què, però bueno, el sec farà de les seves, i tu, clar, en teoria, és al revés. És a dir, tu, a la primera, et senties... empatitzaves amb els que entraven,
amb els intrusos.
I ara en aquestes al revés, intentes empatitzar amb el sec.
Val, i tot i que la dinàmica s'assembla molt, no?, a la primera, inevitablement.
Exacte, sí. Jugo això. El que passa que, bueno, hi ha més sang que la primera, s'ha de dir.
Molt bé, doncs Edu, moltes gràcies per tots aquests comentaris i valoracions, prenem nota.
Gràcies per convidar-me.
Sí, i aquests dies, doncs, a part d'anar al teatre, també podem anar al cinema a gaudir de pel·lícules, ja ho veieu, molt interessants. Gràcies i bon vespre. Fins la propera, Edu.
Que vagi bé. Moltes gràcies.
I ara saludem, com cada dimecres, via telefònica, a la nostra experta de la cartellera de la capital, Elvira Franc, que, com sempre, ens parlarà, ens donarà l'opinió, sobre dos muntatges que podem anar a veure a Barcelona. Avui, dos textos en sales mitjanes, podríem dir. Ja ho diem sempre, que volem anar combinant grans produccions i propostes més aviat alternatives. Déu-n'hi-do, aquest octubre, que està tan ple de propostes, no, Elvira?
I tant, Déu-n'hi-do. Hi ha propostes per tots els gustos i, com dius tu, amb sales grans, amb sales mitjanes i amb sales petites, de tot, per triar i remenar.
Exacte. Doncs de què ens parlaràs avui, Elvira?
Doncs mira, avui parlaré, deies una sala mitjana, però justament d'aquesta sala parlarem de la sala petita del Teatre Gaudí. Uh-huh. Parlarem de Chimpanzé. Chimpanzé és una obra d'Agustí Franc. Deixa'm dir, abans de dir la meva opinió, que vull deixar constat que el cognom Franc, com té l'Agustí Franc, que és el mateix que el meu, no som ni de família ni tan sols ens coneixem. Per tant, la valoració és lliure de qualsevol perspicàcia. I amb això dic que amb molta fermesa que em va agradar moltíssim, tant el text com la posada en escena, uh-huh. i sobretot la interpretació de l'Isidre Montserrat. Un actor que considero que hauria d'estar representant funcions a les més reconegudes companyies i teatres, i que jo no el coneixia fins aquest dia, L'obra està basada en fets reals. De fet, van sortir filmacions de persones explicant la seva posició personal. Es tracta d'un noi d'uns 42 anys que està embarassat. Quan comença la funció, es troba a la sala d'espera del metge, i tothom se'l mira amb raresa i amb curiositat. Així comença a explicar la seva història des de que era una nena òrfana de mare i d'un pare que no havia deixat el dol, sempre pensava en la mare. Ella era una nena que a l'escola li deien Marimacho. Li agradava anar vestida com els nois i era una gran jugadora de futbol. A l'adolescència la tractaven de lesbiana, però a ella li agradaven els homes, però odiava els seus pits i el seu posat de nena. De més gran, ja a la feina, mirava de no parlar perquè no li agradava la seva veu tan fina, tan de dona. Així tot, va estudiar i es va treure una carrera universitària. De més gran, va descobrir el problema que va arrossegar part de la seva vida. És que era transsexual. Era un home dins el cos d'una dona, però que li agradaven els homes. Abans, de petita, era la Sílvia, o l'Estrella, com li deia el seu pare. Ara és el Marc. I junt amb la seva parella han decidit ser pares. El protagonista relata el dolor que fa en saber-se observat i censurat per no respondre als paràmetres imposats per la societat. Tal com he dit, una grandíssima actuació d'Isidre Montserrat, que els directors Núria Florença i Raül Tortosa han sabut encaminar a l'actor en fer una actuació sense estereotips, ni sobreactuació, on representa el noi trans, que ha determinat ser pare, i també tots els altres personatges que intervenen en el transcurs de la seva vida, donant a cada persona el seu toc personal, diguéssim. Un text que, on les comparacions amb els ximpancers o l'observació del firmament són molt presents. Uh-huh. Una obra que remou consciències i que considero que s'ha de veure, amb un argument que se n'hauria de parlar més, crec, eh?
I tant.
Jo us diria que no us la perdeu, eh? Es podrà veure fins al 31 d'octubre.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quina proposta. És molt important que se'n parli, i és molt important que se'n parli, i penso, deixa'm dir-ho, Elvira, de manera obertament i sense eliminar tots els tabús, no? I tots a... Sí, i amb un to, a mi, sobretot em va sorprendre el to de l'espectacle, perquè no... Tot i que són temes que segons com, no? Segons com es plantegen, se'ls hi pot donar una transcendència, no? Un to, un cert to com molt, molt solemne, molt dramàtic, molt greu, no? Un to molt greu. En canvi, no ho fa. I ho parla d'una manera fins i tot distesa, en algun punt fins i tot còmica. I molt natural, no? Molt orgànica. Per tant, també és això. Són temes que, per tant, si la societat els ha de normalitzar, també és important que se'n parli d'aquesta manera.
D'aquesta manera, exacte.
Tan oberta i tan... també amb un punt d'innocència, no? I d'anar descobrint juntament amb aquest protagonista tota la situació, tota la seva història. Molt bé, molt bé. A mi em va sorprendre molt el to i, com tu també apuntaves, la interpretació.
I la manera que està escrita i la manera que està tractada. Sí, aquesta normalitat que hauria de ser sempre, no?, de tractar aquests temes. Sí, sí. Uh-huh. És una bona proposta. Sí.
Exacte, i tant. La recomanem moltíssim. I en tenim una segona. Un segon muntatge.
Una altra segona. Sí, una altra segona. És descripció d'un paisatge de Josep Maria Benet i Jornet a la Sala Beckett. Uh-huh. Aquesta temporada la Sala Beckett la dedicarà a l'enyorat Benet i Jornet. I el seu director, el director de la Sala Beckett, el Toni Casares, ha obert la temporada dirigint una de les obres més desconegudes d'aquest dramaturg. Una obra que personalment em va sorprendre, ja que, a preu meu, no s'assembla gaire amb tot el que coneixia de Benet i Jornet. Eh? Uh-huh. És com una tragèdia grega, però que, per desgràcia, el tema és força actual. El tema va de que en un país imaginari d'Orient, el líder d'una revolta contra un governant tirà va ser torturat i assassinat. Després de 10 anys, les seves filles, que van haver d'exiliar-se, tornen al seu país i volen venjança. Mm. Però l'emir vol passar pàgina i blanquejar uns fets criminals amb l'excusa de la reconciliació. Els ideals polítics, les traïcions, les diferents ideologies, els pactes polítics enganyosos. Tot recorda l'abans, el després i molt el d'ara, molt. Mm. La dictadura està amagada sota el nom de la democràcia i els personatges hauran de viure, moure's i subsistir sota aquest règim. Un tema interessant, però he de ser franca, em va costar de seguir. Mm. Totes les interpretacions són correctes, eh? El Carles Martínez és el narrador vestit d'àrab que va passant d'una situació a l'altra, fent que l'espectador pugui analitzar cada situació sense cap prejudici. Les dues germanes, les dues exiliades, interpretades per Enca Alonso, que Enca Alonso la vaig descobrir amb una interpretació del Nino, que ja vaig parlar en el programa, que és una de les obres que em va agradar més l'any passat.
Sí.
Un monòleg fantàstic. Doncs és el que fa una germana, i l'altra germana és la Marcia Cisteró, que ja la coneixem per la seva vinculació a la Perla 29. La primera, l'Enca Alonso, fa la germana més reivindicativa. I la segona és més moderada i representa que ha passat un drama molt gros que li va tocar viure.
Uh-huh.
Després tenim l'Òscar Rabadán, amb la seva veu i el seu aplom, que interpreta l'emir, que, just o no, li toca jutjar. El Pep Ferrer interpreta el típic personatge que es canvia de camisa per subsistir, que sempre existeix aquest personatge, existeixen molts, no?, de que es canvien per poder tirar endavant, no? La serventa, de les dues noies està interpretada per un excel·lent Fina Rius. És una actriu que sempre m'ha agradat molt. El Francesc Ferrer és el personatge cec, primer cec, davant del règim opressor, no ho vol entendre, i després cec físicament. I és ell qui analitza aquest paisatge massa comú en molts països. Més fluixa és la interpretació de l'Ona Borràs, que fa la dona del cec. És un paper curtet, però que queda com molt curt davant de les altres interpretacions. Personalment, he de dir que em va costar entrar a la història, potser perquè estava massa pendent dels moviments dels actors en baixar i pujar uns esglaons de la sòbria escenografia. I em restava atenció al text. He de reconèixer també que no tenia el dia gaire receptiu, eh? Tot i que crec que la direcció, per mi, és massa freda i distant. Segurament el Toni Casares ho volia fer així, però a mi...
Ja ho buscaven.
Sí, però em va faltar una mica més de... Saps? Una mica més de nervi o d'una escenografia més viva. Tot i així, considero que és una oferta molt interessant. Aquest tràgic paisatge que descriu en Benet i Jornet de la seva obra, escrita fa 40 anys, resulta d'una vigència aclaparadora. Només mirant els informatius, per exemple, veurem a països llunyans i potser països més propers, execucions, durs camins de l'exili i crims sense sentit contra els més febles. Cal reconèixer que Benet i Jornet és un dels autors catalans més importants de la història. Algunes persones només el coneixem o el coneixen per les telenovel·les que anaven d'ell, no? Que anaven donant.
Les primeres telenovel·les en català, sí, sí.
Exacte, però a part d'aquestes telenovel·les, doncs una mica més embolicades, ha escrit obres boníssimes, de gran qualitat. I a més, és un autor que va marcar un camí en els nous autors catalans. L'obra es podrà veure fins al 31 d'octubre, també. També és una bona proposta,
I tant, i tant. I sobretot aquesta reflexió amb aquest regust polític evident, no?, d'aquests règims que potser volen dir que són democràcies, però que són pseudodemocràcies, no?, que en realitat...
Que realment no ho són, sí.
No ho han acabat de resoldre bé.
És el que dèiem, hem vist per la tele moltes vegades, no?, nous règims que diuen que seran com més pacífics o que ho arreglaran el sistema i en definitiva el que volen és governar autoritàriament. I d'aquí això va l'obra. I xoca perquè fa 40 anys que la va escriure. 40 anys enrere, molts temes d'aquests o estaven com mig amagats o la gent no tenia interès a saber-ho. I ara torna a fluir i penses... que bo, el Benet i Jornet, tenia aquesta visió, no?, de cara a tot el que podia passar o que passava en aquell temps i que s'amagava.
Exacte, i una història situada a Orient, no?, que és evident que hi haurà països on hi haurà aquestes situacions, però que aquí a casa nostra també, d'alguna manera, també podríem parlar d'això. Perquè
Clar, és la descripció d'un paisatge, però és un paisatge de tot el món, diguéssim.
És un paisatge global,
Exacte, sí.
Déu-n'hi-do.
Interessant.
Molt bé, doncs, Elvira, gràcies. Ens quedem amb aquestes dues recomanacions, amb aquests dos comentaris, i seguim dimecres vinent amb més propostes teatrals barcelonines. Que vagi molt bé i bon vespre.
Igualment, a vosaltres.
Gràcies.
Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
I aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta al web de Ràdio Sabadell. I seguiu-nos a les xarxes a Instagram, @amuntaltaló.estar, i també a Facebook. Nosaltres tornem la setmana vinent, com sempre, els dimecres, de 9 a 10 del vespre, conversant amb gent del món del teatre i parlant de les novetats dels escenaris de Sabadell. Bona nit. Amunt al Taló.